Passen 6 minuts de les 11.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
De nou us acostem a aquest espai on parlem de salut i consum. Avui volem parlar de les conseqüències del tancament de la cadena de clíniques dentals Dentix, una de les quals es trobava a Vilafranca i ha deixat més de 4.000 afectats amb tractaments no finalitzats tant a Vilafranca com a l'Alt Penedès. En parlem amb Gavi Giral, responsable de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Vilafranca. Bon dia.
Hola, bon dia, Silvia.
Què ha passat amb Dentix?
Doncs mira, el tema de Dentix ve de ja fa uns quants mesos, quan es va decretar l'estat d'alarma, que doncs, bueno, van tancar totes les clíniques i, lògicament, totes les clíniques dentals, com que no eren serveis, no es van decretar com a serveis essencials, doncs van tancar una temporada. I quan ja vam començar a desescalar, doncs es van començar a reprendre els serveis, però en el cas de Dentix, doncs no van obrir la clínica. Aleshores, doncs hi havia bastants pacients que doncs necessitaven finalitzar els seus tractaments de manera urgent. La gent es va començar a queixar, com és que no obren, com és que no obren. Bé, aleshores ens vam posar en contacte amb Dentix, ens van dir que tenien previst reobrir la clínica de Vilafranca, però que, bueno, doncs que ho estaven preparant i que en breu obririen, total que finalment van obrir el mes de juny. Van obrir, atenent bàsicament urgències i bé, doncs sense... I tractaments que estaven a mig fer, no? Però no van agafar gaires nous tractaments, no? Aleshores, en aquell moment ja va haver-hi gent que es va començar a queixar, a presentar reclamacions, perquè clar, s'havien sentit desatesos durant aquests mesos, havien hagut fins i tot a vegades d'anar a un altre dentista per solucionar els seus problemes i volien resoldre els contractes que tenien amb Dentix. Dentix s'hi va oposar, de moment Dentix insistia en que el servei s'estava prestant, tot i que a vegades les condicions de prestació del servei no eren les més idònies, no? Però ells insistien en que podien reprendre els tractaments i que la gent s'adrecés doncs, a la seva clínica de referència per seguir amb el tractament. Això vam seguir així durant tot l'estiu. Es van, si més no, tramitar doncs, algunes queixes en aquest sentit. Però la veritat és que va ser difícil d'arribar a acords amb Dentix ni amb les financeres perquè doncs, hi resistien. Finalment, doncs, ja a final de setembre ja es va començar a dir que presentarien el concurs de creditors i així va ser, van presentar voluntàriament el concurs de creditors, però la clínica de Vilafranca va seguir oberta.
Malgrat el concurs de creditors.
Sí, va seguir oberta durant unes setmanes. Vam estar en contacte amb la directora de la clínica de Vilafranca. La veritat és que van tenir bastanta bona predisposició per lliurar la documentació a tots els pacients que ho van sol·licitar.
Seus historials dentals.
Sí, tota la documentació.
Clar, això és molt important,
no? És molt important, sí, és molt important perquè és l'única manera d'acreditar quina part del tractament s'ha fet i quina part no s'ha fet sobre l'import pressupostat, doncs, clar, per poder calcular quina és la part dels serveis no prestats, no? que s'ha de poder reclamar.
I no només això, sinó que quan vagis a un altre dentista puguis presentar el teu estat de salut, no? I el que s'ha fet i no s'ha fet, com resol el problema econòmic.
Sí. Sí, vam treure una nota informativa doncs, dient que totes les persones afectades que s'adrecessin a la clínica de Vilafranca, clar, vam tenir sort doncs, en aquest sentit, perquè, clar, a moltes altres ciutats i pobles d'Espanya, fins i tot, ja no van obrir les clíniques. És a dir, després de l'estat d'alarma, moltes clíniques ja no van obrir, amb la qual cosa els pacients es van quedar totalment desprotegits en aquest sentit perquè no tenien accés a la seva documentació. Després hem sapigut, posteriorment, recentment, que sí que es podia anar a demanar la història clínica a una altra clínica que estigués oberta. De fet, encara n'hi ha alguna que està oberta. No sabem per quant de temps, però no estan totalment tancades, les clíniques.
I la de Vilafranca, quan tanca portes, finalment? I
llavors, la de Vilafranca va tancar el dia 30 d'octubre. De fet, ja ens ho van anunciar, tal com deia la directora, ens va avisar, ens va dir, mira, ja no aguantem més, el que el personal també estava en una situació bastant, bastant precària, no? I aleshores, doncs, bueno, a partir d'aquell moment, doncs ja vam adreçar a les persones que van posar-se en contacte amb el nostre servei perquè fessin una denúncia a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, en el sentit que doncs, la clínica estava tancada, ja definitivament no es podia prestar aquest servei. Els clients havien adelantat els diners, perquè, clar, el tema és que Dentix, la forma d'operar de Dentix s'està investigant per part de la policia, perquè, clar, la seva estratègia era cobrar tots els diners per avançat, ja sigui en efectiu o finançat. Però en comptes d'anar pagant mica en mica el tractament, a mida que, perquè clar, estem parlant de tractaments que alguns són molt cars i molt llargs.
Llargs en el temps,
sí,
no?
Sí, sí. Pensa que de promig, un tractament amb Dentix, de promig rondava uns 4.000 euros, aproximadament. Estem veient pressupostos de molts pressupostos de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000...
Són molts diners.
Són molts diners, perquè realment el paquet de serveis que els hi col·locaven era important, eh? Gent que amb molts implants... I a l'igual, doncs, només els hi havien fet les extraccions de les peces i no...
I
que havien ni tan sols
encara
arribat a començar el tractament dels implants.
Clar, estem parlant d'un model de clínica dental que podríem dir de low cost, no? De baix cost.
Sí, sí.
Més competitiva, sí, en preu,
sí.
Però pel contra, pel que dius, sí. Al final... La factura sortia cara.
Sí, sí, sí. Sí, els preus, o sigui, ells tenien l'estratègia de fer molt bona publicitat, molt bon màrqueting. S'anunciaven a la televisió com una clínica, doncs això, com molt competitiva en preu i tal. I això captava molts clients i potser donava una aparença, doncs, de, no sé, de seriositat, etc. Però en realitat treballaven, pel que expliquen els clients i pel que s'està dient i així, treballaven amb materials low cost, no? Amb materials de dubtosa fiabilitat. Hi ha moltes reclamacions, no només hi ha les reclamacions de la gent que s'ha quedat amb els tractaments a mig fer, sinó que també hi ha moltes reclamacions de gent que se li ha fet el tractament però no li ha donat bon resultat. Val? És a dir, que se li ha trencat la pròtesi o l'implant o... O sigui, que tenia problemes amb el resultat del tractament, no? Diguem, un problema de garantia. I que ho tenien pendent de resoldre. I que potser també tenien cites programades per resoldre el problema que tenien, no?
El més complex del cas en aquesta ocasió no és la primera vegada ni el primer cas que afecta una clínica dental i que Vilafranca i l'Alt Penedès surt esquitxada, però aquesta vegada el més destacable és el volum d'afectats. Són molts.
Sí, sí, són molts. Són molts. Nosaltres també vam quedar parats perquè quan li vam preguntar a la directora de quina quantitat de pacients estàvem parlant i ens va dir que més de 4.000, realment.
Més de 4.000 persones de Vilafranca i de la resta de municipis de l'Alt Penedès,
sí,
que estaven rebent tractament dental a Dentix Vilafranca.
Sí, sí. I que estaven per finalitzar. La cartera de clients de Dentix de Vilafranca em sembla que em va dir uns 6.000 i pico clients.
Són molts.
Sí, són molts.
A l'Omicus va desbordar aquest tancament?
Sí, la veritat és que, clar, tenint en compte que nosaltres doncs, som una oficina petita i que tenim els mitjans que tenim, doncs clar, quan ve una demanda de cop així tan voluminosa, per sort tampoc molta gent, a veure, no tots els afectats estan tramitant les reclamacions a través de la nostra oficina. També els estan atenent al Consell Comarcal, molta gent de la comarca doncs, també s'ha posat en contacte amb el Consell Comarcal i també molta gent s'ha organitzat a través d'associacions de consumidors o plataformes d'afectats que s'han muntat arreu del país i que doncs, molta gent també s'ho està gestionant per altres vies. Nosaltres a dia d'avui hem atès gairebé uns 200 casos aproximadament I bueno, entenem que hi ha, clar, que hi ha molts més afectats que suposem que ho estan gestionant per altres vies.
Donem un cop de mà a aquests afectats, que és el primer que s'ha de fer.
Sí. Bé, ara mateix nosaltres el que recomanem que es faci, en primer lloc, és fer la denúncia.
Abans que res s'ha de denunciar.
Nosaltres aconsellem que es denunciï perquè diguem que els Mossos d'Esquadra han obert una diligència i estan acumulant totes les denúncies perquè estan, bueno, per portar-les al jutjat, perquè estan investigant, doncs, a veure si fins a quin punt bueno, doncs, també hi pot haver algun indici de delicte, no?, en tots aquests fets. Perquè, clar, el fet aquest de que s'apropiïn, doncs, d'aquests diners per avançat i després no es doni el servei, no? I de fet, els serveis es anaven com demorant en el temps, no? I la gent trigava moltíssim temps a poder finalitzar el seu servei. Bueno, s'està investigant tot això. En primer lloc, doncs, fer la denúncia.
Cita prèvia als Mossos, que ara aconsellen cita prèvia, demanar cita prèvia i anar a la comissaria i sí. Posar la denúncia. Sí. Un cop tens la denúncia, quin és el següent pas?
Sí, després veure com s'ha pagat. Val? Si hi ha tres supòsits. El primer supòsit és que si s'ha pagat tot el comptat, doncs, en aquest cas, és una miqueta més complicat perquè les persones afectades hauran de presentar-se com a creditors quan es publiqui el concurs. De fet, el concurs està presentat a un jutjat de Madrid, però encara no s'ha publicat a l'auto. Aleshores, encara no hi ha un administrador a qui adreçar-li tota la documentació i quan, bueno, doncs quan això surti, doncs ja ho anunciarem.
Deuen ser els casos menys nombrosos, els que van pagant efectiu.
Sí, són els menys nombrosos, sí. Però n'hi ha, eh? N'hi ha gent. I aleshores, doncs, aquests de moment no poden fer gaire cosa més. Esperar que surti això. També són els que ho tenen més difícil per arribar a cobrar.
Sí.
Sí, perquè, clar, quan vas a un concurs de creditors, els clients sempre són els últims en cobrar i aleshores, en la pràctica, es fa realment difícil que puguin arribar a recuperar els diners. Si més no, doncs bé, quan surti, doncs ho anunciarem i bueno, doncs que la gent presenti. Tindran un mes per presentar la documentació i bueno, s'ha d'intentar, no?, com a mínim.
I tant. Aquest és un supòsit. L'altre sí. Seria els que van finançar el sí. Tractament.
Sí. Dins dels que van finançar, d'antics operàvem 4 o 5 financeres. Aleshores, dins dels que ho tenien finançat, hi ha gent que ja ho té totalment pagat i no ha acabat el tractament. Doncs bé, i hi ha gent que ho estava pagant i encara, doncs, encara li quedaven bastantes quotes per pagar. Els que ja ho tenen pagat, doncs, bueno, també poden adreçar-se a la financera. Per què? Doncs perquè el tractament de Dentix anava vinculat al contracte de finançament. Bueno, al revés, el contracte de finançament anava vinculat al contracte de serveis odontològics, no? Aleshores, com que no s'està prestant el servei principal, doncs, si el contracte principal queda resolt, el contracte de finançament, doncs, també. I aleshores, doncs, segons la llei de crèdit al consum, doncs, la financera també respon si no es pot obtenir una satisfacció per part de Dentix, no? Si Dentix no se'n fa càrrec, doncs aleshores es pot reclamar contra la financera.
I com estan responent aquestes 4 financeres implicades?
Bé, de moment estan a l'expectativa de veure què passa. El que estan dient els usuaris és que suspenen el cobrament de quotes, és a dir, que durant 3 o 4 mesos doncs, no els hi passaran les quotes, no els hi carregaran les quotes, però queden suspens a l'espera una mica de veure què passa, perquè, clar, també es parlava de que hi havia la possibilitat de que alguna altra empresa es quedés les clíniques de Dentix i assumís els tractaments que estan a mitges. Llavors, això, bé, d'això se'n parlava, però van passant les setmanes i no hi ha notícies. Per tant, no sé, cada vegada sembla menys probable, perquè, clar, també ens estem trobant que els pacients necessiten acabar els seus tractaments. No tothom es pot esperar. Hi ha gent que té problemes per doncs, per menjar o té molèsties i no poden estar esperant a veure si apareix alguna solució. Aleshores, clar, la gent s'està espavilant, està anant a mirar doncs, de fer-s'ho a altres clíniques o així. Llavors, bueno, bueno, ja veurem, a veure què passa.
Quin és l'altre supòsit? Que el tractament s'hagi pagat amb targeta de crèdit, per exemple?
Sí. Si s'ha pagat amb targeta de crèdit... Bé, amb targeta de crèdit, ben bé, no ens hem trobat en gaires casos en què s'hagi pagat... Pagar amb targeta de crèdit equival a pagar en efectiu. Però ens trobem en que hi ha un tipus de finançament, val?, que es fa a través d'una plataforma que es diu Thank, que bueno, és una plataforma online, que posa en contacte una persona que necessita un finançament amb una persona que està disposada a deixar diners, no? Aleshores, és una cosa una mica estranya, eh?
Sí, no l'havia sentida mai.
Nosaltres tampoc, la veritat.
I això ho facilitava Dentix mateix, aquesta opció.
Sí, sí, sí. Aleshores, hem de veure que, com respondran els responsables d'aquesta plataforma. Nosaltres estem començant a tramitar alguna reclamació. I clar, què passa? Que aquí, en aquest cas, les quotes es carreguen a una targeta de crèdit. Van vinculades, no es carreguen en un compte domiciliat, sinó que es carreguen a la targeta de la persona usuària. En aquest cas, el que estem dient a les persones afectades és que es posin en contacte amb la seva entitat bancària doncs, per mirar de veure si es poden retrocedir aquests càrrecs que s'han fet a la targeta, que l'entitat bancària parli amb Visa o amb Mastercard o amb, bueno, sí, depenent de quina targeta tinguis, doncs internament es pot fer una reclamació per dir, bueno, doncs com que no s'ha rebut aquest servei, que es retrocedeixin aquests càrrecs de la targeta, val? I això s'ha de gestionar internament amb la teva entitat bancària. I a veure què passa, a veure com responen. I després també mirar doncs, si cal anul·lar la targeta perquè no s'hi segueixin carregant quotes en aquella targeta, vale?
Si no hi ha acord, doncs anul·les targeta.
Sí, això mateix.
I no t'ho poden carregar al compte?
No, perquè
la targeta
no tenen el teu número de
compte. Al compte.
Però no tenen el teu número de compte, no poden domiciliar-ho en cap compte perquè no l'has facilitat. Uh-huh. No hi ha una ordre de domiciliació en un compte. Llavors, bueno, mirar a veure si es pot gestionar d'aquesta manera. I si no es pot gestionar d'aquesta manera, doncs també el mateix que els altres, caldria en el seu moment doncs, presentar-se al concurs de creditors i reclamar-ho a Dentix.
En tots aquests casos, quina és la documentació que s'ha de tenir?
Sí, bé, depèn de bé, què s'ha de tenir. A veure, cadascú té la que té, la que pot, no?
Sí, 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 que és bàsic tenir.
Sí, en principi s'hauria de tenir el pressupost de Dentix, que això ho té gairebé tothom, el pressupost inicial, la factura corresponent dels serveis prestats.
També hi ha factures? Es feien aquestes factures?
No, no es feien. Els hi han donat a la gent que ha anat a demanar-la
a posteriori,
sí, perquè per indicació nostra demanàvem que es fes la factura. Després, la història clínica, que també ja hem explicat doncs, que alguns la tenen i altres no. Llavors, nosaltres, també amb els que vam poder orientar en el seu moment abans de que tanquessin la clínica, els hi demanàvem que demanessin una sol·licitud de cancel·lació del tractament i restitució dels serveis no prestats. És a dir, hi havia com un full intern dins de Dentix que feia doncs, quan no podia prestar el servei o algú deia, mira, jo no sé, jo aquest servei ja no podré seguir aquest tractament per alguna raó o així, doncs es feia com un full de cancel·lació. Doncs això també el qui tingui que el presenti. També els que van arribar a presentar mentre estava la clínica oberta, alguns van poder arribar a presentar el full oficial de reclamacions.
A la
mateixa clínica, dient doncs, que no s'estava prestant el servei. I si no, els que no han pogut presentar el full de reclamacions i han presentat la denúncia als Mossos d'Esquadra, doncs també que la presentin. I finalment, doncs el contracte de finançament i els rebuts pagats.
Gavi Giralt, des de la vostra experiència, perquè, com dèiem, no és el primer cas de tancament d'una clínica dental de low cost que esquitxa Vilafranca i l'Alt Penedès, quines possibilitats tenen de recuperar aquests diners o de deixar de pagar quotes si estan finançats?
Bé, els que han pagat el contacte, el que m'hem dit, ho tenen difícil, la veritat. La possibilitat de recuperar els diners és escassa. I pel que fa a la gent que ho té finançat, doncs d'entrada poden deixar de pagar les quotes, donar ordre a la seva entitat bancària de que no se segueixin pagant. I pel que fa a la quantitat que hagin pagat de més, és a dir, s'ha de veure doncs, si realment han pagat de més o de menys, no? En el sentit que saber què s'ha fet, quina part del tractament s'ha fet, i mirar de quantificar-la, si és possible, veure quantes quotes s'han pagat i mirar d'arribar a acords amb les financeres, que és, això és la nostra tasca, lluita, la nostra missió. Sí, una mica el que estem intentant és, principalment, és gestionar les reclamacions amb les financeres i mediar amb elles a veure si podem arribar a acords amb les financeres i si això no és possible i no s'arriben a acords, esperem que sí, doncs ja quedarà en mans del jutge doncs, veure què passarà amb aquests deutes, no? De moment, nosaltres estem recomanant que es deixi de pagar, perquè, clar, tots aquests diners que segueixis pagant, després no saps si els recuperaràs o no. I després el tema de que si no s'arriba a cap acord amb les financeres, doncs s'haurà d'anar per via judicial, doncs clar, ja sabem que doncs,
són processos llargs
i que de vegades requereixen també una inversió econòmica que no tothom està en disposició de fer.
Hem explicat amb tot el detall i la claredat possible aquesta afectació del tancament de la clínica dental Dentics a Vilafranca, que ha deixat més de 4.000 afectats a tota la comarca amb tractaments a mitges. Si algú li cal el vostre consell, assessorament, com ens podem adreçar aquests dies de pandèmia a l'OMIC? Cal demanar cita prèvia?
Sí, sisplau. Sí, mira, cal trucar al telèfon de l'Ajuntament, al 93-892-0358, i demanar cita per l'OMIC, o enviar un correu electrònic a omic@vilafranca.org. I per les persones de la comarca, que també estaven tractant-se a la clínica de Vilafranca, doncs poden adreçar-se al Consell Comarcal, al 93-890-0000, i també demanar cita.
Gavi Giralt, responsable de l'OMIC de Vilafranca, gràcies per haver-nos acompanyat avui i sort amb aquest procés.
Gràcies a vosaltres.
Fins aviat.
Fins aviat.
Penedès en xarxa.
Mig minut i arribarem a 11:45 a les notícies amb la Noelia Molino i aquest Beautiful.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us expliquem algunes de les qüestions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Assessors fiscals i autònoms es queixen del sistema per atorgar els ajuts de la Generalitat aquesta setmana, que ha deixat molta gent fora. En aquesta segona onada de la pandèmia, des del govern de la Generalitat, s'ha buscat oferir suport a empreses i autònoms a través de diferents línies d'ajuts i subvencions. La manera de fer-ho, però, ha generat molts problemes i conflictivitat, ja que van lligades a una partida pressupostària que s'esgota molt ràpidament. El cas més flagrant ha estat el dels ajuts per afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de treballadors autònoms, que es va esgotar en un dia i mig. Santi Güell, economista i assessor fiscal de Contem Assessors, considera que el principal problema en aquest cas ha estat la metodologia. En el seu cas, explica que van tenir dilluns i fins dimarts al migdia tres persones dedicades de manera exclusiva a tramitar aquests ajuts i únicament van poder arribar a entrar-ne al 10%. La Diputació de Tarragona concedeix a Calafell 41.000 euros per mesures de salut pública davant la Covid-19. La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Calafell més de 41.000 euros de subvenció del pla de xoc de la Diputació de Tarragona contra la pandèmia. En concret, correspon a les mesures en matèria de protecció de la salut pública amb motiu de la Covid-19, convocatòria 2020. L'ajut ha estat aprovat per la Junta de Govern de l'ENS supracomarcal el 27 d'octubre passat. L'Ajuntament destina la subvenció a l'adquisició d'equips de protecció i mampares a les dependències, oficines i equipaments municipals. Calafell s'ha presentat a altres línies d'ajuts extraordinaris del Pla de Xoc de la Diputació. Aquest pla té l'objectiu de potenciar la reactivació econòmica i social dels municipis de la demarcació de Tarragona. També el d'ajudar els ajuntaments a fer front a les despeses extraordinàries que han hagut d'assumir. En concret, han demanat subvencions per plans d'ocupació, campanyes comercials i activitats culturals, a més de la concedida per la salut pública. El veïnatge de Castellví de la Marca aposta per un nou sistema de recollida de residus i per l'increment dels plans d'ocupació. Durant les últimes dues setmanes, les veïnes i veïns de Castellví de la Marca han pogut escollir quines accions s'inclouen als pressupostos municipals per l'exercici del proper any 2021 a través del procés participatiu Castellví decideix com t'agrada. La votació es podia fer a través d'un formulari online o en una bústia situada a l'Ajuntament. El número total de vots vàlids ha estat de 100 i les dues opcions de les plantejades amb més suports recollits han estat l'aposta per un nou sistema de recollida de residus amb 51 vots del total i incrementar els plans d'ocupació amb 44. A més distància, amb 24 vots obtinguts han quedat les propostes d'instal·lar enllumenat LED a l'escola i a la llar d'infants i la de continuar la desinfecció periòdica de l'espai públic. I acabem explicant-vos que s'adjudicaran per sorteig 30 nínxols de nova construcció al cementiri municipal de Sant Sadurní. L'Ajuntament de Sant Sadurní ha aprovat els criteris per l'adjudicació de 30 nínxols dels 80 nous construïts al cementiri municipal corresponents als pisos primer, segon i tercer. Els 10 nínxols del quart pis es reserven per l'empresa funerària que els destina als enterraments immediats de persones sense nínxol els caps de setmana. Els nínxols s'adjudicaran per sorteig públic durant el mes de gener entre les persones físiques que ho hagin sol·licitat, sempre que estiguin empadronades a Sant Sadurní en el moment de la presentació de sol·licituds. La sol·licitud s'haurà de fer preferiblement de forma telemàtica i només s'adjudicarà un nínxol per persona física que ho hagi sol·licitat, la qual haurà d'acceptar el nínxol que se li hagi atorgat en el sorteig.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa.
Arrenquem ara el darrer bloc d'aquest programa d'avui dijous, que dedicarem, com és costum, a la música. Als estudis de Ràdio Sant Sadurní hi ha l'Eli Jiménez i avui està molt ben acompanyada. Eli, explica'ns.
Doncs avui la que ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní, fidel a la cita com fa cada vegada, una vegada al mes, és la Janet Porter, la directora de l'Escola de Música de Sant Sadurní. Janet, molt bon dia, què tal? Com estem?
Bon dia, pues molt bé, com sempre.
Encantats de retrobar-nos un mes més. I avui, amb moltíssima música que hem preparat, i explica'ns una mica de què parlarem.
Bueno, en el darrer programa vam posar el Cànon de Pachelbel, que dèiem això, que era una cançó que agradava tant, que enganxava tant, que tothom se sentia tan a gust sentint-la, i et vaig comentar així per sobre que és una cançó que té moltíssima, moltíssim, no direm imitacions, sinó que serveix de font d'inspiració per moltíssimes cançons. Però quan dic moltíssimes vull dir moltíssimes, una cosa increïble. És una progressió d'acords, o una progressió harmònica, de 8 acords. I aquestes 8 notes, 8 acords, repeteixen i repeteixen i repeteixen. I estan formats d'una manera que gairebé la majoria de la gent li agrada, li fa sentir gust, i no sé, com que tothom li troba la seva lògica, el seu què, no? Uh-huh. I potser, suposo que bàsicament per això, quan algú composa una cançó, tot sovint, casualment, apareix.
Si et sembla, l'estem sentint de fons, pugem una miqueta el volum i ens posem una miqueta a to. Ens cansaríem, eh?
No, és el que diem. És agradable, és, no sé, és com si la nostra... Probablement és una cosa de la cultura europea o bueno, no sé. És una qüestió de que se'ns fa lògic, se'ns fa agradable i ens porta un acord, ens porta l'altre i l'altre ens porta l'altre i no se'ns fa pesat. Bueno, a la llarga sí que es fa pesat, eh?
Si la tenim aquí gaire estona, poder...
Hi ha gent que ja n'està fins al monyo. I aquesta també és la seva gràcia, no? Tu, si estudies una miqueta o te'n vas una mica per les xarxes i mires què se'm diu o què se'm parla, no? Uh-huh. Veuràs gent que en fa fins i tot paròdies, no? De dir, però com és possible que aquest dichós cànon el tinguem que sentir tantíssimes vegades en tantíssimes cançons? I aquesta és la gràcia, i per això volia fer aquest programa entre cometes especial, bastant en el cantó de la conya, no? de la gràcia, de la diversió de trobar aquesta cançó, pues des d'una cançó de pop a una cançó de rock, heavy, punk, de totes les espècies mundials de música, no?
De fet, ho anirem comprovant perquè hem preparat moltíssims temes, com bé deies, un ventall gairebé inesgotable de varietats musicals on trobem de tot. Allà és com un calaix de sastre, tothom fent servir aquests mateixos acords, no?
Sí, sí, és que és el que et comento. Moltíssima gent ha fet estudis i s'ha distret a... Bueno, probablement un dia te'n dones compte i llavors dius, ai, quina gràcia, no? I vaig a veure si en trobo més. I comences a trobar quantitat de cançons de tots els gèneres que tenen aquesta progressió, no? Llavors, també és curiós com veus que són 8 acords, mm-hmm. però aquests 8 acords es poden transportar, no? Llavors, dins d'aquesta progressió de 8 acords hi han bastants estudis fets de cançons que els tenen a dins de la seva estructura. És un esquelet que ha utilitzat molta gent. Si voleu, podem començar a escoltar-ne alguna.
I tant, i tant, i tant, digue'ns, i busquem i anem en sentint.
Per exemple, veiem Aerosmith, la cançó Crying, l'hem de deixar escoltar una miqueta, que entri, no? Aquí està. Fixeu-vos-hi, eh? La sentiu al fons? Mm-hmm. També la podem sentir amb coses molt més punkis, com Green Day, per exemple, i la cançó Basket Case. És que són moltes, i si hem d'escoltar-les senceres no ens donaria temps, però si les posem així trossets curtets, en podrem sentir més.
you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps.
Aquí es nota menys, perquè la guitarra elèctrica no és tan harmònica. Però espereu-vos a la tornada de breu. Bueno, es va descobrint, no? També la podem sentir amb Oasis, que aquests, com que van fer moltes versions molt tipus Beatles, i els Beatles ja ho feien, doncs també se'ls nota sovint l'aparició.
A veure que, si trobem a Oasis.
És un cor que és en el que es nota menys. Però ara, quan vingui la tornada, sempre fixeu-vos amb els baixos, són els que ho troben més. Veieu que en alguns es veuen els 8 acords, en alguns en veuen 6, no? No sempre hi ha la mateixa quantitat, però la progressió és la mateixa, el tipus de formació és la mateixa, l'esquelet és el mateix, i a veure, hi ha la diversitat d'estils. Podríem posar moltíssims, perquè n'hi ha moltíssims, però en els que trobem més quantitat són els que han fet la versió reduïda, diguem-ne. O sigui, d'aquests 8 acords s'han quedat amb els 4 primers. I aquests 4 primers, que a l'original és re, la, si menor, fa, sostingut menor, en la transposició que tu vulguis, doncs l'han fet ja, aquest cop sí, més encara, més milions i milions de músics han fet aquesta progressió. I podem anar, si voleu, no sé, podem fer una passada, però podem posar-ne uns que són fantàstics i que a mi m'encanten per fer festa, que són els Village People, per exemple, el Go West, aquesta també la sentireu molt clarament, a veure si és veritat. Veieu el baix? Pom, 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 pom. Però també podem anar, des d'aquestes músiques, també podem anar a coses molt més suavetes i molt més de cantautor, perquè aquesta quatre acords, o aquesta manera, esquelet de quatre acords, que segueix una mica la mateixa progressió del cànon, la trobem moltíssim en els cantautors. I això no vol dir mai que siguin millors o pitjors, vull dir, no té res a veure, però hi és. Com per exemple amb el Silvio Rodríguez, que ens agrada a tots molt.
Ens encanta Silvio.
I la cançó Te molesta mi amor. Però aquesta sobretot una miqueta entrat, perquè al principi fa aquesta petita introducció i va entrant. Te molesta mi amor. Mi amor sin antifaz y mi amor es un arte de paz. Te molesta mi amor, mi amor de humanidad y mi amor es un arte en su edad. Veieu un altre cop els quatre?
Te molesta mi amor.
Almenys ell té aquesta gràcia d'anar variant el to, d'anar canviant una miqueta, però és una miqueta lo mismo de lo mismo. Hi ha una psicòloga que es diu Ana Cantero, que té un blog de psicologia, que parla de les cançons que se'ns enganxen. I troba, i és normal, jo també ho crec, que aquestes cançons que segueixen aquesta estructura i aquest esquelet, que podríem dir basat, entre cometes i moltes cometes, en el cànon de Pachelbel, se'ns enganxen especialment per aquesta sensació de que ens és agradable, de que ens és fàcil descomptar, que quasi que li trobem la lògica a que després d'aquest acord entri aquest altre, encara que no sapiguem ni el que vol dir un acord, sinó que senzillament la sensació aquesta de que estem escoltant una cosa, una nota, i ens demana una altra, i justament és la que posa el músic. Per què? Pues perquè hem mamat aquesta estructura tan sovint que se'ns enganxa, perquè ens és agradable.
És com els nens petits, no?, que sempre t'agrada sentir allò que ja coneixes. Clar. Una mica, doncs...
Clar, a més aquí hi ha el treball del subconscient, de l'inconscient i del que hem sentit i ni ens en recordem que ho hem sentit, no? De tot el que hem escoltat de forma inconscient durant molts anys, en tot el nostre creixement com a persones, i que és el nostre bagatge, no? Que està aquí dins, el tenim a dins, però molt sovint ni ho sabem, no? I aquest bagatge inclou molt sovint aquesta estructura. Podem seguir sentint, per exemple, podem sentir els U2 amb una cançó que tothom ha sentit i tothom coneix, perquè encara que sigui l'haurem sentit en algun programa. Without You, que jo ho dic fatal, però ja sabeu. A veure si la reconeixeu. Recordeu, el baix és el que ens ajuda a trobar-ho, els baixistes, els greus. Aquest és evident, no?
See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait. And I wait without you. With or without you. With or without you.
No em diràs que també és preciosa aquesta cançó, l'escoltaríem. Sí, però tampoc podem. Després us les escolteu totes tranquil·lament.
Després anirem repescant tots aquests títols perquè ens haurem quedat amb ganes de...
Sí.
Però bueno, ja és una bona... Ja, de sentir.
Jo, si aconseguim fer gana, ja està bé, que després la gent mengi quan pugui o quan vulgui, però de moment fem venir gana. El curiós d'aquesta cançó, que és una cançó famosíssima, preciosa, que ens agrada molt, o a molta gent li agrada molt, és que és tota la cançó, des de que comença fins que acaba, té l'estructura de la que estem parlant, no? Després una altra molt, molt coneguda, d'un estil totalment divers, que podria ser el Bob Marley, per exemple, amb una cançó superconeguda també, que és el No Woman No Cry, que aquesta,
mítica,
busqueu,
mítica.
Busqueu també.
Anem a sentir-la, a veure.
Woman, no cry. No woman, no cry. Said, I remember when we used to sit in the government yard in Trenchtown. Hoba, hoba, serving the hypocrites as they would. Friends we've lost.
aquí és una miqueta més difícil de sentir pel ritme, perquè clar, el ritme del reggae és més sincopat, però els quatre acords estan també.
Hem de parar una miqueta més l'oïda, però també els trobem.
Sí, sí, és el que dic, sovint el que ens pot ajudar més és escoltar els baixos o els teclats. Sovint la roda d'acords amb el teclat és claríssima, perquè, però com que hi ha grups o hi ha cançons que no en tenen de teclat, doncs el baix és l'altre que ens pot demostrar fàcilment que per allà està l'estructura, l'esqueleto. Després, a veure, en tenim moltíssimes més, eh? He intentat fer una miqueta que hi hagués una miqueta de tots els estils i no sé com anem de temps.
Encara podem sentir alguna més. A més, tinc alguna preparada aquí de molt mítica, també.
Sí?
que no ens la podem deixar perdre.
Perquè jo deia que, com a mínim, abans d'acabar teníem que sentir els pares bastant d'aquest ús de l'estructura aquesta que comentem, perquè moltíssims dels seus temes tenen una base similar, però en aquest cas, en aquesta cançó, és on està més clar. Són els Beatles i és Let It Be.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be.
No la trauríem, aquesta.
Sí, bastantes d'aquestes, per començar la primera de totes, no les trauríem. És que són cançons que ja són part de la nostra història i jo crec que algunes d'elles s'han de recuperar i s'han de posar perquè els joves també les escoltin, perquè jo almenys la meva part de compositora jo crec que ha mamat, entre cometes, de tots aquests músics i jo com a compositora també he utilitzat aquest esquelet i no me n'he donat ni compte. I a vegades he fet alguna cançó i m'han dit: ostres, aquí hi ha el cànon, i jo: porres. Pues sí, perquè és una cosa que, de la mateixa manera que ens és agradable quan l'escoltem, doncs també ens és agradable quan estem composant, que és una cosa que, diguem-ne, et surt el que és més natural en tu, no? I aquesta progressió d'acords, aquest esquelet, ens apareix ineludiblement.
Ja ho hem vist, que la varietat, en la varietat està el gust, i hem sentit una miqueta de tot, eh?
Sí, sí.
Hem sentit rock, hem sentit pop, el reggae de Bob Marley, hem anat una miqueta per tot arreu, i segurament si continuéssim buscant en altres gèneres musicals, també trobaríem.
No, n'hi ha muntanyes de cançons. Jo he fet així una selecció ràpida perquè pensava, bueno, tenim poc temps, han de ser realment coses que es vegin bastant clares, però, a veure, perquè no tinc temps de posar-m'hi, però és que són milions les cançons que tenen aquesta. I, a més, és una cosa divertida. A veure, en el meu cas, una mica de formació professional, però a vegades estàs escoltant una cançó i de sobte pots dir: anda, mira, això que deia la Janet l'altre dia, aquesta també.
Ara, quan sentim música, estarem allà pendents si escoltem el cànon o no el sentim.
I això sí que ha de quedar clar, no és una qüestió de que la cançó sigui més bona, més dolenta. Vull dir, poden haver-hi grans cançons de la història de la música, com algunes de les que hem sentit avui, que són grans cançons, però la seva estructura té aquest esquelet. Amb un altre ritme, amb una altra música, amb una altra melodia, amb un altre estil de música, però sempre pot tenir-la.
Si et sembla, com que ja estem acabant, acabem de pujar aquest Let It Be, ens acomiadem amb ell, perquè és un tema que no ens cansaríem mai de sentir-lo, i Janet, t'agraïm moltíssim que hagi estat un dia més amb nosaltres i ens retrobem el mes vinent.
Això espero, i espero que us hagi fet gràcia almenys a la petita anècdota musical.
Ara anirem buscant, Tots, ens anem tots amb deures amb els deures a casa per anar buscant aquest canal.
Que vagi molt bé. Adéu.
There is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. 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 Yeah, there will be an answer. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be.
Amb els Beatles i aquest icònic Let It Be, ens acomiadem aquest dijous 12 de novembre. Com sempre, un plaer compartir aquest matí aquestes 3 hores de ràdio d'Alt i Baix Penedès, que demà repetim i serem de 9 a 12 i comptem amb tots vosaltres. Adéu-siau.
And when the night is cloudy, there is still a